Al matí, amb Raquel García.
M'han transportat les paraules, m'he ficat a dins dels altres, he viscut la seva història i he vist el que imaginaven. He tret secrets d'algun savi, trucs i encanteris fantàstics, estranyes maneres de viure que em fan petar de riure al cim més alt.
A nosaltres també ens encanta llegir, cultivar la imaginació, entendre altres realitats i compartir valors, emocions, històries i aventures. I per sort, tenim al matí els nostres llibreters que ens visiten per descobrir-nos autors, títols i presentacions que no ens hauríem de perdre. I avui és el torn d'en Joan Fàbregas, responsable de la Llar del Llibre de Sabadell. Bon dia, benvingut.
Molt bon dia, gràcies.
Que porta un paper ple d'activitats. Déu-n'hi-do, les llibreries no pareu mai.
És que no hem de parar.
No
podem parar.
I cada cop és més important totes aquestes presentacions, no?, per donar a conèixer a títols, perquè clar, el mercat cada setmana surten un munt de propostes.
Molts llibres surten, al voltant d'uns 1.000 llibres cada setmana, i llavors la nostra feina és destriar quins destacar, quins no podem destacar, i llavors també buscar autors que vulguin venir a explicar els seus llibres. És una feinada, realment.
Déu-n'hi-do la feinada.
Sí, sí.
Comencem. Avui dilluns, a les 7 de la tarda, es fa la presentació especial de la revista Plaça Vella del Centre d'Estudis de Castellà.
Correcte.
A càrrec de qui anirà l'acte i què és el que ens explicaran?
Doncs l'acte anirà a càrrec d'en Roger Rocabert i l'Oriol Vicente, que són els directors de la revista, i d'Anton Carbonell, l'Eulàlia Sagrera i Antoni Seguí, que són autors de diversos articles de la revista. Aquesta revista és una revista, com bé diu, de castellà, feta pel Centre d'Estudis de Castellà, i que parla de temes castellarencs, però no solament de castellà, sinó una mica de l'àmbit comarcal també.
A qui va adreçada aquesta activitat? A qui creus que li agradaria?
Jo crec que va adreçat a la gent que li agradi els temes històrics, els temes locals, els temes populars, una mica tot aquesta cosa així.
És important, no?, també oferir totes aquestes activitats diferents.
Sí, perquè a més és que, clar, els pobles, diguem, més petits, o castellà no és que sigui molt petit, però no tenen tantes oportunitats tampoc d'ensenyar, de mostrar tot el que fan i tot el potencial que tenen, perquè de vegades no tenen o espais per fer-ho, o potser no tenen un públic nombrós per fer-ho, no?
I després també és molt important, no?, oferir i donar visibilitat, no?, aquesta revista, que potser, si no d'una altra manera, si no ets de castellà, potser
sí,
no series ni conscient, no?
Per això que vull dir, és d'una manera de sortir de l'àmbit del poble que clar, dins un poc queda molt limitat, no? Llavors el fet de fer-ho aquí a Sabadell li dona més amplitud i més visibilitat.
Després, dimarts, és el torn de la presentació del llibre El Fibló, de Sílvia Soler, editat
Exacte.
Per Columna.
Sí.
Un acte que a càrrec de qui anirà?
Farà la presentació una periodista que es diu Àngels Molina, i amb l'autora, amb la Sílvia, llavors faran un diàleg al voltant del llibre.
Doncs mira, si et sembla, sentim unes primeres paraules d'aquest llibre, El Fibló, i de seguida continuem comentant.
Com que la meva mare va morir per culpa d'una punxada i a mi m'agradava tant el conte de la Bella Dorment, sempre vaig pensar que al cap d'un temps es despertaria. El dolor del dia de la seva mort no va ser res, res comparat amb la tristesa infinita que vaig sentir quan, al cap dels dies i les setmanes, vaig haver d'admetre que allò, la seva mort, era per sempre. Amb els anys he arribat a entendre que aquest és el centre exacte de la pena, el clau al cor que ens acompanyarà sempre. Saber que la mort és definitiva, entomar aquest mai més immens que es presenta davant nostra i que escapa a la nostra comprensió.
Diem, com dèiem, les primeres paraules del Fibló, una història que ens descriu com la mort de la mare i del pare marca l'existència dels tres germans, la Laura, l'Ignasi i la Judit Sureda, i com intenten reconstruir aquests vincles fraternals. Parlem amb la seva autora. Sílvia Soler, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, moltes ganes de que ens expliquis, fer un petit tast, eh? Demà, com dèiem, és la presentació, però explica'ns, aquesta és la teva 13a novel·la i arriba 2 anys després dels Vells Amics. Per què has volgut parlar de les essències de la família, dels seus secrets, no? I per què aquest títol, que també doncs, suposo que és una metàfora, no?, del que li passa a la família?
Sí, exactament, exactament. De fet, que jo escrigui sobre la família no és cap novetat, perquè ho he fet en moltes altres novel·les. És un àmbit en el qual em sento còmoda, trobo que permet parlar de tot, o almenys de tots els temes que a mi m'interessen, i per tant no veig la necessitat d'anar-me'n en altres àmbits. Amb els Vells Amics doncs, parlava d'un altre tipus de família, no?, la família que triem, els amics, i ara torno a la família convencional, per dir-ho així. En aquest cas, aprofundeixo en la idea que també he explorat alguna vegada abans, que és que en una família, quan hi ha una pèrdua d'un element de la família, doncs això té moltíssimes repercussions amb la resta dels membres, amb la família com a entitat, i en aquest cas doncs, són tres germans que pateixen dues pèrdues, com tu deies molt bé, però dues pèrdues molt diferents i que tenen un impacte molt diferent en les seves vides. La mare, quan ells són petits, que els converteix en uns orfes, no només en el sentit literal de la paraula, no orfes de mare, sinó orfes d'un referent que els ensenyi com han de fer per estimar-se, per relacionar-se. I després, quan ja són adults, la mort d'aquest pare, que ha estat un pare molt absent i gens protector i que ells ja entomen d'una altra manera.
Mm-hmm. De fet, els seus vincles fins i tot es trenquen, no?, quan la mare doncs, pateix aquest accident i el pare és incapaç de superar el dol, no? Com ho viuen cadascun d'ells i per què has volgut doncs, deixar constància, no?, d'aquestes diferències?
Sí, sobretot era això que et deia, no?, la història de com una pèrdua o dues pèrdues poden ser tan diferents. En el cas d'aquests tres germans, amb ells els hi pesa molt més l'absència de la mare que no pas la presència del pare durant molts anys, no?, perquè és un pare que no exerceix de pare. I aleshores ells no són tres germans que estiguin barallats, que hi hagin grans conflictes entre ells, sinó que són tres germans que han crescut en una mena d'intempèrie sentimental, per dir-ho així, que ningú els ha ensenyat això que et deia, no?, estimar-se, perquè, clar, també ens passa això, els vincles de sang no són suficients, vull dir, nosaltres aprenem a estimar els germans perquè tenim uns models, que són els pares o els adults de la família, que en aquest cas no existeixen, llavors ells tres, cadascú d'una manera diferent i cadascú amb la seva experiència vital i amb les seves motxilles, doncs arriben adults tenint una relació que és de tot menys fraternal, és a dir, que no tenen uns vincles forts, i les circumstàncies fan que heretin una casa que la volen rehabilitar abans de vendre-la perquè està molt deteriorada i bé, passen uns mesos convivint i això és el punt de partida d'una situació estranya que ja ho seria en el cas de tres germans adults tornant a viure junts, no? Però si no tenen gaire relació i a sobre han de conviure en el mateix escenari on van créixer, on va passar la tragèdia, doncs tot això hi dona diversos elements que la novel·la es dedica a explorar.
De fet, sorprèn això, no?, que mentre els germans van refent aquests lligams, també van reformant aquesta llar familiar a l'ella, no? Suposo que és un procés que acaba doncs, resultant fins i tot alliberador.
Sí, a veure, de fet és una mica la metàfora de tot plegat, però és una metàfora molt agafada a la realitat, per dir-ho així, no? Perquè és veritat, és a dir, ells han de conviure en un mateix espai, que a més hi ha obres, no? Hi ha paletes, hi ha incomoditats diverses, i tal com ells mateixos se senten en aquell moment, no? Incòmodes en la situació, amb moltes dificultats per refer aquests vincles que no saben ni com posar-s'hi, i que no ho explicarem tot, no? Però sí que és veritat que en paral·lel es va produint la reconstrucció d'aquests vincles i fins i tot la seva pròpia reconstrucció com a persones, perquè són tres orfes en el sentit més ampli i profund de la paraula.
Per tant, suposo que un dels missatges és que hem de mirar cap enrere per poder reconstruir-nos i tirar cap endavant, malgrat les ferides.
Sí, exactament, exactament. El fibló és la metàfora d'aquesta ferida que tenen les que tenim les persones que hem patit una pèrdua, especialment si l'hem patida quan encara no érem prou madurs com per saber-la gestionar, no? Llavors és una espineta que es queda clavada allà dins, que et fa ser d'una manera que potser no hauries estat en altres circumstàncies, i aleshores ells han anat tirant endavant una mica com els burros, no? Sense mirar cap als costats ni cap enrere, i tot d'una, quan menys s'ho pensaven, s'adonen, jo crec que aquí té molt a veure l'escenari, et deia, no? El fet de tornar a la mateixa casa on van créixer, jo crec molt amb això que les cases no són només quatre parets de totxo, sinó que guarden memòria de tot el que hi ha passat, doncs finalment entenen que una bona manera per tirar endavant és mirar cap enrere. Llavors la Laura, que és la narradora, la germana gran, fa tota la, durant tota la novel·la fa petites excursions al passat, al seu passat, i això l'ajuda a entendre moltes coses. I després hi ha un element important, que és que ella es dedica a buidar la biblioteca del seu pare, que és un gran intel·lectual i per tant té una biblioteca potent, i en aquesta biblioteca també hi troba l'entrellat de moltes coses que no en tenia. Finalment encara hi ha un altre element, que és una tieta vella que està a punt de morir i que ells no han tractat durant la seva vida, i que té aquest valor, que és que guarda, té la informació o alguna part de la informació, o els hi pot donar les claus per interpretar el passat.
Aquesta tieta francesa que també doncs serà donarà doncs aquest paper, no?, transformador a aquesta família. Aquesta novel·la té algun element autobiogràfic?
Mira, aquesta és una pregunta que fa com a mínim 13 vegades que contesto les mateixes que les novel·les.
Te l'havia de fer, Sílvia, ho sento.
No, escolta, consti que l'entenc perfectament, perquè jo com a lectora, sempre que estic llegint alguna cosa, no puc evitar preguntar-me què hi ha d'autobiogràfic. Sempre la contesto de la mateixa manera. No hi ha res d'autobiogràfic, però és clar que hi ha moltes coses. Vull dir, no hi ha res d'autobiogràfic en el sentit que és una història inventada, uns personatges inventats, una localització inventada, etc., i que això no té a veure ni amb la meva vida, ni tampoc amb cap cas que jo hagi vist de prop. He anat com construint una història a partir de diversos elements que coneixia. Ara, no hi ha res de mi, seria una mentida estrepitosa que no vull defensar. Vull dir, clar que hi ha de mi, no? Si quan parlo de la pèrdua, doncs parlo també de la pèrdua que jo vaig patir, o de la gent que tinc a prop i que m'ha explicat les seves respectives pèrdues. Quan parlo dels sentiments que et pot generar una casa, també, perquè des de que he publicat la novel·la, que diverses presentacions se m'acosta gent i em diu les relacions que han establert ells amb les cases on van créixer, per exemple, no? És molt bonic de sentir-ho, això de... I clar, les històries es fan amb una suma de molts, molts, molts elements, entre els quals també n'hi ha de meus, esclar.
Clar. Per cert, hem de dir que el teu germà, Antoni Soler, també va escriure un llibre, en el seu cas sí que autobiogràfic, que es diu El tumor, i que precisament, Joan, presenta també a la llar del llibre aquesta setmana, divendres.
No em diguis!
T'ho juro!
Que no ho sabia.
Sí, doncs. Hola, Sílvia. Bon dia.
Hola, què tal?
Soc el Joan.
Hola, Joan.
Escolta, no, dic que aquest divendres, 22, vindrà el Toni a casa
no sabia,
a presentar
no
el llibre El tumor, que a més el Ricard Ostrell li farà doncs la presentació.
Estupendo.
I una mica faran una mica diàleg també i tot això.
Estupendo.
Quina
Estupendo.
Coincidència, no? Per això, Sílvia, de temàtiques, d'actes també, no? De presentacions.
Mira, jo t'explico com va anar, perquè realment va ser així. Jo sabia que Antoni estava escrivint una cosa sobre el seu dol ajornat, per dir-ho d'una manera ràpida, no? I n'estava molt contenta, com realment ho estic, perquè crec que això per ell ha resultat molt alliberador. I després perquè el llibre és fantàstic des del meu punt de vista, però va ser l'estiu que un dia que estàvem dinant em va dir: ja sé com es dirà el meu llibre, però em fa una mica de por dir-t'ho. Però ell es referia a que la paraula tumor, com tots sabem, doncs no és molt agradable i que a mi em reumauria unes quantes coses, però quan m'ho va dir jo vaig dir: ostres, no pot ser, perquè clar, el tumor, el fibló, ell no ho sabia, que jo sabia que jo estava escrivint una novel·la, però no sabia que es diria així. I a veure, és veritat que tenen alguns punts en comú, perquè es parla del dol i de la pèrdua, però mira, ha estat una coincidència. Em tocarà explicar-ho moltes vegades, però ho explico perquè no vull confondre els lectors. Vull dir, realment lo seu és autobiogràfic, ell sí que explica què va passar a la nostra família, quan va morir el meu pare, etc. I en el meu cas és una novel·la i és ficció, el que passa que com que partim d'experiències similars, doncs sempre acabem parlant una mica del que ens toca de prop, clar, això és
clar, així. Evidentment. Explica'ns en el teu cas, però per què has decidit doncs, a fer aquesta estructura, no?
Dels flashbacks, vols
dir? Sí, exacte, que sí. M'agrada molt, t'ho dic, ja. Perquè també doncs, és una manera que fa més dinàmica la història.
Sí, és veritat que jo tinc, ara que ja tinc una certa experiència escrivint, me n'he donat d'algunes coses, i una és que és veritat que quan tu escrivint la novel·la t'hi sents còmode i et resulta fàcil d'escriure, normalment això vol dir que després al lector li resultarà fàcil i fluid de llegir, no? I en aquest cas em va passar això. Jo, a mi em sembla que per la història que jo volia explicar, era evident que hi havia d'haver-hi una part de passat i una part de present, però això es podia haver explicat de moltes maneres, però em va semblar que imaginar-me una dona de 40 i molts anys que de cop es troba vivint a la casa on va créixer amb els seus germans, era molt fàcil que realment ella tingués tota l'estona flaixos d'aquesta manera que ho fa la memòria, no? De forma desordenada, absolutament, de pràcticament són escenes del seu passat. I hi ha molts moments que doncs ella surt al jardí, doncs això la convida a recordar una escena en el jardí, o a la biblioteca, o on sigui. I que era una bona manera d'explicar-ho. Els flashbacks estan escrits en present, que és també una manera de tenir aquesta sensació, no?, d'una escena que de cop se't presenta i és com si la tornessis a reviure. I sí, em va semblar que funcionava, i per lo que em comenten els lectors, doncs veig que sí.
Per acabar, Sílvia, dediques al llibre al president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, no?, en presó preventiva. Per què has volgut, doncs, fer aquest petit homenatge?
Sí, jo fa molts anys que formo part d'Òmnium, estic a la Junta Territorial de la meva comarca, del Barcelonès Nord, i per tant he tingut oportunitat de conèixer en Jordi Cuixart, però tampoc tenim una relació molt estreta, des que ell està a la presó ens hem escrit força, i això m'ha permès conèixer-lo una mica millor, i per tant hi ha una part molt de dir, és una persona que estimo, que respecto molt i que està passant una situació absolutament injusta, i per tant, com a regal li volia dedicar la novel·la, però també vaig entendre, com estàs fent tu ara mateix, no?, que això seria una bona excusa per a cada entrevista o a cada presentació poder tornar a denunciar l'empresonament injust d'en Jordi Cuixart i tornar-li a agrair que, malgrat aquesta situació tan injusta, sigui una persona que desprèn tendresa i que sempre reivindica l'esperança i que sempre tens un somriure al rostre. Això em sembla molt important i, per tant, era una manera de realment de fer-li un homenatge.
Doncs moltíssimes gràcies, Sílvia, també per recordar-lo i també doncs, per explicar-nos la teva última novel·la. Que vagi molt bé la presentació demà
moltes
a la nostra
gràcies,
ciutat.
Moltes gràcies, ens veiem demà, Sabadell.
Adéu.
Adéu, Joan, fins demà.
Adéu.
Adéu.
Doncs continuem avançant pel calendari. Déu-n'hi-do, perquè vam força tapeït. Per exemple, el dimecres 20 de març a les 7 hi ha la presentació d'un altre llibre molt interessant. Explica'ns quin és.
Es diu Diví és inferior a terrenal, d'en Marcel Ayats, l'autor. Això és un llibre de poesia i està publicat per una petita editorial que es diu Pont del Petroli, que és una editorial de Badalona. Que hi ha el Pont del Petroli, doncs està publicat allà. L'acte anirà a càrrec també del poeta també David Madueño, que és d'aquí Sabadell, i de l'editor del llibre, que és en Joan Puche, i del mateix autor, evidentment.
Més coses després, els més petits també tindran l'oportunitat de gaudir de contacontes, no? A càrrec de la Laura Coll.
El dissabte 23 a les 12, com sempre, doncs hi haurà un contacontes del llibre Mama Bruce, de Ryan Higgins, que està editat per Editorial Barcanova i que l'explicarà la Laura Coll, que ja és habitual a casa nostra.
I després també doncs, no ens podem deixar de banda els clubs de lectura, no? El 2 d'abril hi ha un molt especial amb la Laura Tejada. Quin és i per què ens hauríem d'apuntar, si és que encara hi som a temps?
Sí, sou a temps, el llibre es diu Juny, de Gebran Baker. I sí, de fet, qui li interessi es pot apuntar, cal la inscripció prèvia i val doncs 10 euros la sessió. El dia 25 també a un quart de nou hi ha un altre club de lectura dels clàssics revisitats, que es parlarà del llibre Llum d'agost, de William Faulkner, que també anirà a càrrec de la Laura Tejada, de l'Esteve Botella, també amb inscripció.
també, i que ho hem dit abans quan conversàvem amb la Sílvia, però recordem-ho, no?, que el divendres 22 de març a 8:15 del vespre hi haurà la presentació del llibre El tumor, de Toni Soler, editat per Anagrama, no?
Exacte, i clar, l'acte anirà a càrrec d'en Ricard Ostrell, que era d'aquesta casa.
Company, excompany d'aquesta casa, i que sempre doncs està predisposat a passar pels micròfons de Ràdio Sabadell, i segurament doncs també serà un al·licient, eh? Més no, per anar-hi. No sé si l'has llegit, el llibre? El tumor, sí,
l'has tumor, llegit? El tumor, sí, sí, sí.
I bé, el recomanes?
No, sí, és dur.
És dur, és difícil, dur, no? És dur, clar, sí, ja ho ha dit, la seva germana, que era complicat.
Sí, perquè és això, són unes memòries doloroses, però que és veritat que vaig tenir l'ocasió també d'estar a la presentació amb el Toni Soler i va dir això, no?, que també li havia servit doncs d'alliberació una mica, no?, d'aquest nus que duia dintre, doncs de treure'l.
Més propostes. El 4 d'abril, per exemple, que hi ha el fill de l'italià, de Rafael Nadal, a més que ha estat premi, Ramon Llull, una cita
i encara,
important.
I encara abans d'això,
sí,
el dia 30 de març ve el Gonzalo Boye a presentar un llibre que es diu I ahí lo dejo, que és aquesta frase que ell sempre deixa anar, que és un dissabte, que és un dia que normalment no fem presentacions, normalment no se'n fan, però és l'únic dia que ell tenia disponibilitat, no? Ens en saltem molts, perquè n'hi ha molts, però també el dia 2 d'abril vindrà el Santi Vila, exconseller de la Generalitat, a presentar un llibre que es diu De quan el liberalisme era pecat. El dia 4 d'abril, com bé deies, ve en Rafael Nadal a presentar doncs, l'últim premi Ramon Llull, que és el fill de l'italià, que és una història, per cert, basada en fets reals, en un fet que va passar aquí a Catalunya l'any 44, la Primera Guerra Mundial, que va haver-hi un naufragi d'un vaixell italià aquí davant de les costes, i 1.000 mariners italians els van allotjar als balnearis de Caldes de Malavella. És un episodi que és cert, és real.
És sorprenent.
Hi ha descendents que en donen testimoni, hi ha documents que en donen testimoni, i que en Rafael Nadal també desconeixia, però arrel d'una presentació d'un llibre anterior que va fer, un senyor que estava allà a la presentació
li va explicar:
jo tinc una història que potser li interessa.
Que bo. I llavors a partir d'aquí va anar estivant els fils,
va anar investigant i va fer aquesta novel·la.
Boníssim. Una altra proposta molt interessant, el 5 d'abril, Les sabates esglanades, David Vila i Ros, que fa una estoneta l'hem tingut aquí al programa, a més sabadellenc, i és molt interessant aquesta història. Explica'ns-la.
Sí, perquè és una història d'uns nens que representa que, uns nens d'ara, que fan un viatge enrere en el temps, i llavors coneixen doncs un senyor que està a dintre d'una fàbrica del segle passat, i és una mica doncs això, no?, explicar com era el Sabadell d'abans i com és el Sabadell d'ara, fent servir i recuperant moltes paraules de les que es feien servir.
Molt sabadellenquismes, que al David Vila li encanta recuperar.
I que algunes d'elles, doncs, malauradament, s'han perdut o s'han deixat de fer servir, no?
Us recomano moltíssim aquest llibre, perquè a més nosaltres al matí, en el Dia Mundial de la Ràdio, vam fer un programa especial i vam fer una radionovel·la amb el primer capítol d'aquesta història, amb els actors d'escènics, i en David ens explicava que a més era una història que havia començat doncs amb el projecte Seguint el Fil, que és amb les escoles d'aquí, l'Ajuntament de Sabadell. Llavors doncs un escriptor havia de fer aquesta historieta i després els alumnes havien de continuar la història. Va agradar tant que ell doncs ha fet aquest llibre, i llavors ens ho va explicar i van posar doncs amb aquests actors doncs a veu, no?, aquest llibre, i la veritat és que era molt curiós pel que explicaves, no?, per aquest viatge en el temps i per descobrir indrets de la nostra ciutat, paraules, no?, i part del nostre patrimoni. Això serà, recordem-ho, el 6 d'abril.
5
d'abril, és veritat, el 6 d'abril.
El 6 hi ha el Vet Aquí Sabadell, que és un marató de contes que es fa, no sé, és el tercer o quart any que es fa, el segon que es fa a casa nostra, i és això, és un marató de contes, i durant tot el dia s'expliquen contes i em sembla que tu hi tens alguna cosa a veure també.
Jo vindré també a explicar algun conte al matí.
Doncs...
I a més, les organitzadores demà vindran al sí. programa a les 12, de 12 a 12:15, per explicar-nos tot el programa, perquè déu-n'hi-do la implicació sí, sí, d'escoles, sí. de biblioteques, d'entitats,
sí, sí.
tota la ciutat a explicar
començar,
contes.
Va començar, diguem, com una cosa petita i ha anat fent-se grossa i suposo que amb els anys doncs, anirà extenent molt més. Sí, sí.
Ha anat creixent com un tsunami.
Sí, sí.
I a mi m'encanta, saps per què, Joan?
No?
Perquè és una manera de despertar també doncs, a petits lectors.
Ah, no,
no?
Això sí. I a més els nens són el més agraït que hi ha, eh? Perquè
totalment.
Si tu els expliques un conte i una història es queden allà embadalits. Uh-huh. És fantàstic.
I a més la importància de,
sí, sí, sí.
de la narració oral també, que és molt important. Més coses, ens anem també doncs, a...
Mira, el 9 d'abril, per exemple,
molt important aquesta activitat
també.
També
tenim un personatge important dins de
la
música
cultura,
de
sí.
la cultura catalana, de la música catalana, que és en Gerard Quintana, que ha fet una primera novel·la que es diu Entre el cel i la terra i que bé, vindrà el 9 d'abril explicant-se-la a casa.
Uh-huh. I també m'ha sorprès molt la signatura d'autors pre-Sant Jordi el 13 d'abril. A veure,
sí.
explica'ns això.
Clar, és que aquest any resulta que la setmana abans de, uh-huh. de Sant Jordi, que Sant Jordi cau el dimarts després del dilluns de Pasqua, o sigui,
clar.
A la setmana abans és Setmana Santa, per tant, per Setmana Santa
i això,
és molt complicat.
Això així d'entrada, creus que us perjudica o us afavoreix?
Depèn de qui. A veure, els llibreters d'aquí de Sabadell o de Terrassa o de Granollers, de ciutats on la gent fuig, diguem, o se'n van a segones residències, uh-huh. evidentment no ens afavoreix.
Clar.
Però en canvi té la cosa bona que afavoreix les poblacions de la costa o de la Cerdanya. De,
clar, això és veritat.
Per tant,
a veure com
hem
va.
De ser solidaris.
Hem
si
de
no,
ser solidaris
si
i a
no
més és igual.
Si no ens afavoreix
perquè...
a nosaltres, afavoreix uns altres, que ja està bé.
I que segur que ens afavorirà,
exacte.
Perquè al final sempre la gent aquell dia,
sí.
qui més qui menys, tothom, no?, contribueix a
sí,
regalar un llibre.
Sí, sí, sí.
Molt bé, se'ns acaba el temps, però...
Bueno, vols... encara el 16 d'abril encara tenim una altra presentació important, que és la presentació del Premi Sant Jordi d'en Jordi Cabré, que el títol és Digues un desig.
Uh-huh. No paren, ja us ho hem dit al principi. Cultura a Dojo a la llar del llibre. De totes maneres, si voleu saber-ne més, el que podeu fer és googlejar, tafanejar, que a les xarxes trobareu totes aquestes activitats desgranades. Moltíssimes gràcies, Joan.
Gràcies a vosaltres.